ABC 빠르니까
Fins que arribin els Reis, els matins a Ràdio Vilafranca.
Avui és 24 de desembre, és la vigília del dia de Nadal i, per tant, segurament que molts d'ara ens estareu escoltant i estareu a la cuina preparant el sopar per avui o fins i tot doncs, al cotxe, de camí al supermercat per fer les darreres compres. Però arrenquem la segona hora del programa i ja tenim aquí l'Anna Jurado. Ja sabeu que cada dia ens porta o agafem les maletes i viatgem cap a un país diferent perquè ens comenti com viuen Nadal doncs, a cadascun dels països. Hem repassat el Nadal a Itàlia, també a Alemanya. I bon dia, Anna, què tal?
Bon dia.
Avui agafem les maletes i ahir vas dir que hauríem d'anar una mica més lluny. No, avui viatgem més enllà. Potser hem de fer escala i tot, no?
Sí, avui segurament hauríem de fer escala i, a més, preparar-nos per contrastar bastant les diferències entre el nostre país i aquest, perquè seran bastant grans.
Va, ja pots dir quin país és.
Avui anem a la Xina, que, com sabem, a més, ja per començar tenen un calendari diferent. Per tant, ja només per això no entenen el Nadal com s'entén a la part d'Europa, Amèrica, etc.
Clar, d'entrada que la religió és diferent.
Exacte. Això és el que més condiciona. I d'entrada dir que no hi ha Nadal, és a dir, ells no tenen la concepció de Nadal, de dinars, clar, ells no celebren Nadal.
I no posen ni llums al carrer, ni...
En teoria no, però és veritat que en els últims anys, per la influència occidental, clar, s'ha anat, també amb la globalització, que s'han anat extenent, doncs sí que les empreses, algunes cases, alguns negocis, sí que comencen a utilitzar llums de Nadal, decoracions, per donar també aquest ambient.
Vaja, el que ens ha passat a nosaltres amb el Halloween.
Exacte, sí.
Molt bé, doncs a veure, explica'ns d'aquest Nadal, o no sé com dir-ho, perquè no és un Nadal, no?, però aquesta manera de celebrar Nadal a la Xina.
Clar, la Xina... És això, no celebra Nadal, però, per exemple, el dia 24 a la nit, ells tenen el que es diu nit per la seguretat. Sí, tenen la tradició de que s'han de menjar una poma com un símbol d'estar segura.
Vale, molt bé.
És a dir, això prové de la seva religió, tradicions, antiguitat, i necessiten menjar, necessiten no, però vull dir, és popular menjar una poma aquella nit perquè representa la seguretat de la família, de la teva persona, de casa, etc. Pues això és l'únic que celebra
que fan el dia 24,
sí, i és 24 i en general...
És una cosa molt extesa o no?
Sí, bastant arreu del país, com també vam dir Itàlia, Alemanya, Xina també és un país molt gran, llavors també està més popularitzat en unes zones que en altres, però sí que és una pràctica bastant generalitzada.
Molt bé, molt bé.
Sí, i això bàsicament és en el que resumeix les celebracions de Nadal en general.
Molt bé,
és una de les úniques coses que fan.
Escolta, ja ho podem deixar aquí.
Sí.
No, però has dit que, sobretot, no, el que celebren o el que potser es diferencia més és la nit de Cap d'Any, no?
Sí, no. Vull dir, la nit de Cap d'Any, ells en teoria no la celebren, perquè això és això, per ells no canvien d'any, perquè ells tenen l'any nou xinès, que ara l'explicarem, però igualment, com amb les llums, per la influència, doncs sí que fan un sopar, ara últimament sí que fan un sopar informal amb la família...
Ah, sí?
Sí, ho mig celebren, però no li donen cap mena d'importància, perquè és això, per ells no canvia d'any, però bueno, clar, l'extendre's tant aquesta moda... del 31 de desembre, doncs, alguna cosa fan.
Molt bé. Què més tenim?
Ara ja sí, podem passar a explicar el que per ell seria l'equivalent a les festes de Nadal en general, és a dir, la seva festa més important, que és això, l'any nou xinès, o que també es pot anomenar festa de la primavera, perquè representa que marca el fi de l'hivern,
sí.
I ells ho representen com un renaixement de la natura, i és això, la més important de tot l'any de Xina, tot i que també se celebra en altres països asiàtics com Corea, Japó, Vietnam, etc. I com hem dit abans, es regeix pel seu calendari, que és el lunar. Per tant, les dates...
Clar, varien, no?
Clar,
és que és això, ara exacte. Quan has dit que se celebra a finals d'hivern, dic...
No, per ells marca el final... ells representen el marca el final d'hivern, però és això, varia. I normalment és entre gener i març, entre aquelles dates. Aquest any em sembla que acaba a finals de febrer i principis de març. Sembla que són aquells dies. i comencen el primer dia del primer mes lunar. Llavors, es basa, aquest calendari es basa en les fases de la Lluna, no en el Sol, que és com funciona el nostre, i representa que cada mes comença amb la Lluna nova i duren uns 29 o 30 dies. I en total, els 12 mesos fan uns 354 dies, que clar, són 11 menys que els nostres, per això també varia d'edat
al llarg dels anys, no?
Exacte.
Molt bé, Déu-n'hi-do. O sigui, després també hi ha una altra curiositat, no? Que cada any li posen el nom d'un animal.
Exacte, cada any està dedicat a un animal del zodíac xinès, perquè segons l'astrologia xina hi ha 12 símbols que representen 12 animals.
Per cada mes.
Què?
Un per cada
exacte.
Mes.
Exacte, bueno, sí, i llavors cada any lunar li correspon a un animal, és això. I això bàsicament prové d'una llegenda de que es diu que l'emperador del cel va organitzar una carrera entre tots els animals per escollir quins d'aquests animals entrarien a l'horòscop. I es diu que els 12 primers que van arribar doncs, són els que representen, que són el tigre, el conill, el drac, la serp, el cavall, la cabra...
El porc també?
El porc també, el gos, el mico, els ratolins... Etcètera. No sé si m'he deixat algun.
I aquest any, que per nosaltres és 2025, quin any és?
Allà? Aquest és el del cavall.
I l'any que ve?
L'any que ve no ho he mirat, però...
Suposo que serà un altre animal, perquè és el que has comentat. Sí. Però clar, allà, sí, quin any és? O sigui, per nosaltres és 2025, però allà és l'any de l'animal i punt, no?
Sí, ells representen com l'any de l'animal. Per ells, aquest és el del cavall. Uh-huh. Però bueno... Llavors, les pràctiques més populars que tenen és... Molta consciència de netejar de fons la casa durant les festes de...
Que no ho fan la resta de l'any.
Bueno, suposo que també, però es veu que fan dissabte aquí.
Molt bé.
I perquè duren 15 dies també les festes, i llavors just abans doncs, es neteja a fons la casa perquè representa que expulsa la mala fortuna. Mm. I doncs, sobretot es col·loquen ornaments vermells perquè representen la prosperitat, però bueno, això és com aquí, que també tenim bastant popularitzat el color vermell en dies de festa. I bueno, per ells, aquest any nou no només significa rebre l'any nou, sinó fer-ho amb una harmonia amb els seus avantpassats i amb diferents elements, perquè és això, tenen una religió molt, molt estricta amb la natura, molt connectada, etc. I per això també fan moltes ofrenes. Fan servir molts incens, moltes llumetes que il·luminen, que representen...
Fanals, no? O quasi
així. Sí, com fanals que representen nou començaments, etcètera.
Mira, ho he buscat, i de fet aquest any 2025 és l'any de la serp, no és l'any del cavall, i l'any 2026...
Ah, clar, jo havia mirat el següent. Sí, sí,
l'any 2026 és l'any del cavall.
Sí.
L'any del cavall. El que passa que és això, que no tenen com el número 1. És a dir, per nosaltres és l'any 2025, però per ells és l'any del... En aquest any, l'any de la serp. Que d'aquí 12 anys, segurament, no? És un cicle i es tornarà a repetir. Molt bé, i aquesta tradició de l'any nou xinès també és una tradició que s'ha extès i aquí a Barcelona també se celebra.
Clar, també al final la comunitat xina també ha anat, com tots, han anat viatjant, s'han anat mudant com, i s'han format diferents comunitats. Per exemple, sempre trobem els típics barris xinesos a les ciutats més grans. I també doncs, per això s'ha popularitzat, perquè ells en el moment en què arriba el seu any nou també tenen ganes de celebrar-ho i organitzen diferents actes, celebritats, també per donar a conèixer el país on ells estan, com celebren aquest any nou.
Molt bé. Què més celebren allà? Perquè, clar, suposo que més enllà d'això que feien el dia 24 i aquest cap d'any, no diré estrany, perquè ells ho tenen com molt sentit, no? Però diferent al nostre...
Sí.
Fan alguna cosa més?
Bueno, quan es reuneixen amb la família, preparen grans àpats, és a dir...
Una cosa familiar, eh?
Sí, ells són molt familiars, tenen aquest valor també de la família molt, molt integrat, és a dir, sobretot es relacionen entre ells, o sigui, també surten amb amics, però és veritat que sobretot estan amb la família, sobretot en festes encara més, vull dir, li donen molta importància. Uh-huh. Després, doncs, en aquests àpats trobem menjars com el que li diuen dumplings, que són el que aquí en castellà coneixem com a quiozas, que ara s'ha posat així de moda, que és una massa farcida. Bueno, a vegades pot estar farcida, que acompanyen de soja. Segur que les hem vist més, moltes vegades als restaurants xinesos o japonesos, perquè és així una massa tancada. O també els típics fideus que representen longevitat.
I les galetes aquestes de la sort, ara m'estic tirant un tril·la potser, però això no és d'allà també?
Sí, és d'allà, però jo crec també que és més mite d'aquí
sí.
que d'allà, és a dir, crec, em sembla que sí que en menja.
No, aquestes galetes que tu les obres,
sí, el missatge.
Exacte, no?
Però no és típic d'any nou ni representen tampoc tanta importància. Però bueno, sí, em sembla que sí que en mengen i són populars allà.
Mm-hmm. Molt bé.
També perquè són molt supersticiosos i creuen
clar,
bastant en aquestes coses.
Clar, això també és molt important, no? No sabia si era de la Xina o del Japó, això. No ho sé. Però...
Em sembla que de la Xina. Sí. Jo també diria de la Xina.
Ho esbrinarem. Molt bé. Per tant, una tradició molt familiar. No... Clar, allà també no tenen com... aquesta, no?, aquesta costum de sortir potser amb els amics durant dies assenyalats,
no.
Sinó que s'ho reserven més per la família.
Sí,
no?
S'ho reserven molt per la família i, a més, així en general, tenen molt respecte també a sortir... No som com aquí...
Som que, més tancats.
Sí, som més tancats. No ens agrada, que aquí ens agrada molt la festa, la gent surt molt,
sí,
ens relacionem clar. Molt...
Allà què fan? No van a la discoteca?
No, discoteca com a tal, no. I, a més... s'escandalitzen a vegades amb algunes coses, com... O sigui, per ells és molt boig algunes coses que aquí estem acostumats i per ells és com, ostres, un xoc bastant gran de dir, ui, això allà no ho fem. I, per exemple, també, bueno, això no té gaire a veure, però amb les hores dels menjars, que estem acostumats que a Europa, doncs sí, això mengen també molt més d'hora que nosaltres, a molts països d'Europa com, bueno, Alemanya, República Txeca, etc. Però a la Xina... jo me'n recordo vaig conviure amb una noia uns dies i d'un dia dir-li que m'anava a dinar, no sé si són dos quarts de dues, màxim les dues...
Que aquí encara és relativament
sí,
aviat,
sí,
eh?
Que no és gaire tard i es va quedar, que és que no s'ho creia. Com has d'anar a dinar ara? Però si són quarts de dues
però
les
si
dues...
Però si jo me'n vaig a dormir.
Clar, com... I jo, però si són les dues... No... I el mateix amb el sopar, un dia li vaig dir que m'anava a sopar, que eren tres quarts de nou, me'n recordo. Bueno,
ostres.
Bueno... Que, a més, ella, aquella noia no sopava. No sé si això ja és algú de Xina, però mengen bastant poc. De normal, no acostumen a fer grans àpats aquí. Doncs, per exemple, els diumenges també mengem bastant, sí. O en general, vull dir, no mengem tant. Però ells, no sé, no tenen tampoc aquest costum i mengen molt, molt d'hora. Per ells...
A quina hora dinen, per exemple?
Clar, ella potser dinava a les 12 màxim, perquè si per quarts de dues ja eres molt, molt tard,
sí, sí.
Ell menjava un àpat al matí i ja diàvem això tot el dia.
Per tant, entenc que es lleven molt aviat, no?
Són molt matinadors, sí, sí. Sí, sí, són molt matinadors.
Això ens diferencia molt, molt bé.
Sí, aquí ens diferencien molt.
Molt bé, Anna, què més?
I res, doncs, bàsicament això, durant 15 dies, aquestes festes que fan ells, que seria el nostre equivalent al Nadal, i fan moltes desfilades uh-huh. amb els típics dracs.
Amb aquests dracs xinesos, sí.
Sí, que ens hem imaginat que van amb persones a sota, bueno, i fan diferents balls, diferents focs artificials, també, que també aquestes coses representen molt desprendre's dels mals esperits, de la mala sort, i la nova, i portant bona sort, pel nou any.
Tot molt simbòlic, eh?
Sí, molt, molt simbòlic, molt religiós.
I allà també es disfressen? És a dir, perquè van amb màscares,
sí,
no?
Sí, es disfressen com així de dracs, amb sí. les seves vestimentes típiques.
De color vermell, no?
Sí, molt de vermell, perquè és com dit abans, representa molt la prosperitat i dona molt bona sort, en teoria, el color vermell. I res, bàsicament, 15 dies després de l'arribada d'aquest any nou...
A dormir.
Sí, a dormir. I amb la lluna plena s'acaben, en teoria, les festes. I l'última festa es diu la festa de les llanternes, que és la que marca el final.
Al final ja d'aquests 15 dies de
sí,
festa.
Sí, sí, sí. I res.
Clar, és una festa molt nocturna, no? De fet, ja ho diu,
sí.
L'any menys va en funció del calendari lunar, per això entenc que
sí.
És més una festa de nit, no?
Sí.
Amb llum...
Les desfilades molts cops són de nit, ja veiem que li donen també això moltes importàncies al... Sobretot, hi ha un element que representa molt, que són aquests fanalets petits, ells els posen bastant, i junt amb el color vermell serien les dues coses que més representarien l'estètica de l'any nou xinès.
Crec que l'únic que ens podem assimilar és amb la
sí.
roba vermella.
El color vermell, exacte.
La resta és bastant
sí,
diferent.
Sí.
Molt bé, clar, ells no tenen el nostre Nadal, sinó que celebren més aviat el Cap d'Any o l'Any Nou, però tampoc amb les dates. No sé si mai ha coincidit amb el nostre Cap d'Any. Potser alguna vegada sí, no, però clar, és molt difícil.
És difícil.
No? Perquè...
L'únic que... També vaig llegir que a vegades alguns calendaris afegeixen un mes extra... també per mantenir una mica les estacions de temps i de l'any més o menys al mateix lloc, perquè si no potser se'ls hi desquadraria molt també amb la part occidental, etc. Però per això a vegades també diuen que el calendari xinès és una barreja també entre lluna i sol, que es regeixen sobretot per la lluna, però a vegades modifiquen alguna cosa per poder adequar-se i ajustar-se més al nostre calendari i assimilar-se, ni que sigui una mica. Però bueno, que ells són bastant del seu calendari basat en l'horòscop.
Mira, ara he buscat, si haguéssim de posar una xifra al seu any en comparació amb el nostre, i superaria els 4.000 anys.
Sí?
És una tradició molt, molt antiga, és a dir, que ens porten... Estan a 2.000 anys nostres, podríem dir.
Són molt
bé.
Molt tradicionals.
Sí, sí. Sí, bueno, és una tradició que també s'ha extès cap a nosaltres, perquè hi ha una comunitat xinesa bastant important aquí a Catalunya, i concretament a Barcelona, i de fet se celebra aquest any nou xinès des de ja fa uns quants anys també aquí a Catalunya, perquè tothom s'hi pugui sentir representat. Molt bé, moltes gràcies un dia més. Avui hem viatjat molt, molt lluny, però ara ens agafem també uns dies per tornar, perquè ens retrobarem llavors la setmana que ve, quan hagi passat Nadal i Sant Esteve. I bueno, que vagi molt bé aquestes festes de Nadal.
Igualment, bon Nadal.
Molt bé, gràcies, que vagi bé.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
I arribarem al punt de 11:15 d'aquest matí 24 de desembre, amb una mica de música, concretament amb Nadales. Això que estem escoltant és Jo voldria que tot l'any fos Nadal, un tema de Glaucs de l'any 2000.
Quan escoltes com canta hagués pau i hagués amor. Jo voldria que tot l'any fos com Nadal de tot cor. Oh, de tot cor, bon Nadal, bon Nadal.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família, les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Amigos para siempre.
Bon dia, són 2:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu d'avui, dia 24 de desembre, explicant-vos que dos municipis més de l'Alt Penedès s'han sumat a les restriccions per contenir la pesta porcina africana després que el passat divendres es detectés un nou cas positiu a Sant Cugat del Vallès. Es tracta de Subirats i també d'Olesa de Bonesvalls, que s'afegeixen als dos pobles que ja estaven afectats, Gelida i Sant Llorenç d'Hortons. La Generalitat manté vigents les mesures que regulen l'accés al medi natural amb l'objectiu de prevenir la propagació del virus durant les pròximes setmanes. En aquest sentit, continua prohibit l'accés al medi natural dins del radi del 0 als 6 quilòmetres, corresponent a la zona infectada del risc, que inclou 12 municipis del Vallès. Pel que fa al radi comprès entre els 6 i els 20 quilòmetres, considerat zona infectada de baix risc i que afecta 82 municipis, entre ells els 4 de l'Alt Penedès, es manté la prohibició de dur a terme activitats de grup organitzades en el medi natural. En canvi, sí que es permet l'accés per activitats de lleure de caràcter particular, tant per a persones com per a animals domèstics que han d'anar lligats en tot moment. Aquest divendres, dia 26 de desembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a l'Auditori Maria Rosa Juncosa el tradicional concert de Sant Esteve, de la Polifònica de Vilafranca. El concert serà dirigit pel titular de la Polifònica, David Hernández, amb Miquel Villalba al piano i Martí Parellada a la percussió. A la primera part del programa, la coral oferirà polifonia d'autors del segle XX i segle XXI, un repertori segurament menys conegut, però d'un gran interès en el camp de la música vocal, amb obres d'autors com Olaf Giraud, John Taverner o Jan Sandrom. La segona part consta de polifonia nadalenca, començat per una cantada per a cor i piano titulada Llum de Nadal, de Josep Baucells i Jordi Domènech, i finalitzant amb cinc escollides nadales de sempre. Les cinc darreres cançons seran dirigides per Xavier Cerveda en el seu comiat com a membre de la Polifònica després de més de 50 anys de cantaire i 35 de director. Seguim ara amb una notícia que tot just hem conegut fa uns minuts, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones en la segona fase d'una investigació d'un grup criminal dedicat al cultiu i tràfic de marihuana. L'operatiu va culminar dimecres passat, segons han explicat avui, amb 6 entrades i escorcolls a domicilis de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Alt Penedès. Una de les entrades va tenir lloc a Vilafranca. Alguns dels detinguts exercien funcions de direcció logística dins del grup criminal. Els agents van desmantellar una plantació interior de marihuana on es va intervenir drogues, diners en metàl·lic, armes blanques i una defensa elèctrica. Aquestes detencions se sumen a les 3 que ja es van fer al setembre en una macroplantació exterior al Pallars Jussà i suposen un cop definitiu contra aquest entramat. Aquest dijous, dia 25 de desembre, a les 4 de la tarda, a Penedès Televisió emetrà íntegrament el musical Un Nadal amb el senyor Scrooge, una producció que l'Espinguet va interpretar fa uns dies al Casal juntament amb diversos centres educatius de Vilafranca i comarca. Les remissions seran divendres, dia 26, a les 11 del matí, a les 5 de la tarda i també a les 9 del vespre. I acabem explicant-vos que el pròxim 27 de desembre Torrelles de Foix viurà un esdeveniment inèdit amb el primer pessebre vivent mai organitzat al municipi. La iniciativa neix de la voluntat i l'entusiasme del veïnat, impulsada per l'Associació de Nova Creació, Tradició Viva Torrellenca, l'Associació de Veïns de la Plana de les Torres i també la Comissió de Festes de la Plana de les Torres. Es tracta d'una proposta en què veïns i veïnes del poble s'han volcat desinteressadament per fer-la possible, aportant material, interpretant els diferents personatges, elaborant decorats, cosint els vestits i també col·laborant en tota la logística. El recorregut del pessebre vivent començarà a la plaça de les Moreres i s'estendrà pels carrers del centre del poble, transformats per l'ocasió. L'esdeveniment s'iniciarà amb un petit mercat d'ambientació medieval i finalitzarà amb una sopa calenta per a tots els assistents. El pessebre vivent es realitzarà en passis en grup a manera de visita guiada, amb àudios narratius que acompanyaran cada escena i en facilitaran la comprensió i la immersió. El donatiu de l'entrada és de 2 euros de manera anticipada o 3 euros al mateix dia.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Festival Solidari Músic Veu presenta el dia 2 de gener de 2026 el concert de valsos i danses amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat a les 8 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Venda d'entrades a musicveu.cat. Els beneficis del Festival Músic Veu aniran destinats a l'entitat Autisme en Futur, un espai que esdevé esperança, suport i defensa dels drets de les persones amb autisme i les seves famílies. Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Passen 6 minuts de 11:15. Vinga, va, que avui és 24 de desembre, som ja a les portes d'aquestes festes de Nadal i són dies d'estar a casa, amb aquest fred també convida doncs, a seure al sofà, I mira una pel·lícula, en definitiva, perquè són dies en què molts aprofitem també per descansar i un bon pla, sens dubte, és doncs, veure pel·lícules de la mà del Ferran Sauret, que cada dia ens porta una recomanació per aquestes festes. Bon dia, Ferran, què tal?
Bon dia, Marc, molt bé, molt bé.
A punt ja,
per la nit de Nadal i per fer cagar el tió i, bueno, per menjar els torrons ja, no? Que ja, ja ha arribat l'hora.
I tant, clar que sí. Escolta, m'hem comentat ja diverses pel·lícules, però avui, per exemple, doncs, ens portaràs una altra que també la podríem veure aquesta nit, no? Després de fer cagar el tió i un cop, doncs, sopem.
Una pel·lícula que, de fet, es farà demà, dia 25, a la sala Sasí. O sigui que és una ocasió aquest any per poder gaudir del Nadal també de manera més cinematogràfica i més cultural anant al cinema aquí a Vilafranca. Parlem d'una pel·lícula que està d'absoluta actualitat perquè ja compta amb 8 nominacions als Premis Gaudí. Es va estrenar fa pocs dies a Vilafranca, es fa demà a la sala Sasí, però ja s'ha estrenat a la sala Sasí del Casal aquests dies anteriors, i és un nou gènere a la butaca que fins ara no havíem tractat, que és el de les pel·lícules històriques, els drames històrics d'època.
Has dit que és una pel·lícula que té 8 nominacions als Premis Gaudí, per tant entenc que és una pel·lícula catalana, eh?
Exacte, és una pel·lícula en català i amb un repartiment de luxe, com no podia ser d'una altra manera. Estic parlant de Frontera, que és el nou drama de postguerra de la directora Judit Colell. Si et sembla bé, podem escoltar el tràiler i així sabem una mica més de què va.
Escoltem-lo.
Què passa? Qui són?
Refugiats. Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, de verdad, lo he intentado. No podríamos encontrar una solución distinta a este problema.
¿Qué problema hacer, Efe?
Necessito veure el Jerome.
Pensava que parlant amb més feixistes ja en tenies prou.
Vull donar un cop de mà.
Ja saps el que necessito.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Per què ho fas?
Sí? Es maten.
Lo que se hace es peligroso, lo sabes, ¿no?
Tot això s'acabi.
Jo no volia posar-te en perill.
M'hagués agradat poder escollir.
Aquesta gent que fuig no fa res que no féssim nosaltres fa 4 dies.
Confies en mi?
A lo mejor alguien les está ayudando.
Y os juro que me da igual que terminemos todos en una cuneta. Esto no lo puedes saber nadie.
Què et sembla?
Doncs una pel·lícula que per als amants de la història segur que no se la poden perdre. A més, és catalana i crec que ambientada a una època relativament recent o que segurament que molts coneixeran a gent, no, que la van viure.
Sí, bueno, bueno, ha de ser gent molt, molt, molt gran,
clar, clar,
però potser hi ha alguns besavis que si tenim besavis allà a la frontera encara tenen records de les seves generacions passades o potser d'ells mateixos, si són molt, molt grans, que se'n poden recordar d'aquest moment. És un film que, com tots, té un component d'entreteniment molt fort, però, sobretot, té una càrrega didàctica que el fa destacar sobre altres pel·lícules. La pel·lícula narra uns fets històrics concrets, que són els de quan més de 80.000 persones van fugir de la França ocupada pels nazis cap a Espanya, buscant refugi. Van anar molts a parar a Catalunya, passant per la frontera natural dels Pirineus, i això va passar entre els anys 1943 i 1945, és a dir, els últims anys de la Segona Guerra Mundial, que és quan França estava ocupada pels alemanys nazis. El cas és que molts dels catalans que vivien a la frontera amb França, a les comarques de Girona o als Pirineus, com dèiem, que és on està ambientada aquesta pel·lícula, no eren conscients dels que els nazis feien als jueus, no sabia que els mataven. I el poble on s'ubica el relat del film Frontera, a poc ho van descobrint, que és el que està passant en realitat amb aquests jueus que es van trobant de cop que apareixen allà a la frontera del poble. De fet, un dia, que és l'inici de la pel·lícula, apareix un grup gran de refugiats a la porta del poble i el Manel, que és aquest personatge protagonista que interpreta el Miqui Esparvé, que és el responsable del pas fronterer, no es pot deixar passar perquè no tenen visat per poder passar. Llavors apareix un cotxe de soldats nazis que se'ls emporten i hi ha una jueva, concretament, que crida: ens maten, els nazis no es maten. El Manel queda molt impactat, però no sap, no pot fer res. Llavors aquí comença una història de tensió constant entre acatar les ordres de les autoritats tant nazis com franquistes i anar fent el possible per anar salvant el major nombre de persones possible entremig d'aquesta gran maramunta de gent. Entremig també hi entra lligada la culpa del Manel i la seva dona per estar treballant i vivint en el règim franquista quan ells són de sentiment republicà, podríem dir.
A molta probabilitat aquesta pel·lícula es posaran les classes d'història, no? Perquè
és, totalment, és típica pel·lícula que es veuria una classe d'història, és que completament, sí.
A veure, Ferran, ara analitza'ns com sempre no, aquesta pel·lícula, si ens la pots desgranar amb el teu esperit crític.
Mira, començarem per la part així tècnica, si et sembla bé.
Vinga, molt bé.
Vale? Per començar, la fotografia. M'agrada molt perquè molt sovint fa això de seguir l'espatlla del personatge, com si fos una mena de videojoc, saps? Això que...
vale.
I desenfoca la resta i li dona així aquesta una com de suspens i d'intriga que jo trobo que li queda molt bé i que és molt original. Després, la part del disseny de producció, el que dèiem sempre, l'ambientació, els escenaris, la trobo excel·lent en aquest cas.
Sí, crec que sí, és una pel·lícula amb pressupost.
Sí, és una pel·lícula amb pressupost, és una pel·lícula catalana de les que tenen més pressupost d'aquest any. Aquest petit poble fronterer, no, dels Pirineus, el notem en tot, no només en la tria d'espais naturals, que són així, bueno, boscosos de muntanya i que estan molt ben buscats, i al final això és més fàcil, podríem dir, sinó també amb les cases i els masos que hi apareixen, no, que recreen aquestes masies de mitjans del segle XX, que estaven mig vingudes a menys, no?, en aquest moment de postguerra, aquestes cuines, no?, que en aquest cas la Mercè, que és la protagonista, la dona del Manel, està allà cuinant i es veu aquest esperit com de, bueno, d'aquells anys, que ho trobo que està molt, molt ben triat, la veritat. I també lligat amb aquesta ambientació hi ha el vestuari, no? Que això és inevitable no parlar d'això. A Frontera hi trobem des dels uniformes de la policia franquista i dels nazis, que són recreacions super detallades, molt treballades i que realment es noten molt, molt aconseguides i amb molt de pressupost, fins a la manera de vestir dels camperols també de l'època, que trobo que està molt, molt ben feta també.
Que pareix el típic paisatge inhibat ple de neu o això o no?
No hi ha neu a la pel·lícula, no. És a més aviat paisatge així boscós, profund...
Sí, intrigant, molt bé.
Sí.
I pel que fa als actors, com ho fan? Perquè, clar, ens consta que molts d'ells són actors reconeguts d'aquí de casa nostra, ja que és una pel·lícula catalana.
Exacte. Frontera junta molt bon repartiment actoral, no només hi ha actors catalans i catalanoparlants, sinó també algun d'espanyol, com ara la Sierra Chandía, que és un actor molt reconegut. Per la banda catalana, Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cosí... Són
noms,
grans...
noms de renom, eh?
Sí, completament.
I com els veus? En escena, clar, evidentment, perquè
sí.
Segons la pel·lícula canvien, eh?
Exacte. Mira, el Miqui Esparvé i la Maria Rodríguez Soto, que són els protagonistes, a mi em sembla que ho fan molt i molt bé. Són dos actors que ja m'agraden de per si, però aquí el Miqui Esparvé trobo que aquest paper...
De Manel, eh?
De Manel. Aquest paper d'home atormentat que vol fer el possible per fer el bé, però no sap com fer-ho, no? Aquests turments que li agafen, el trobo que els recrea molt bé ell, crec que s'hi posa molt bé en aquesta pell, amb aquestes mirades intenses que té, aquests posats així d'home de muntanya, trobo que els clava, que els fa molt bé, i també m'agrada veure un registre diferent al normal, al normalment que fa, perquè ell fa molt com d'home urbanita, no? Surt així a Wolfgang amb el nen, no? Del piano, també a la sèrie de Smiley, és un registre diferent que trobo que el fa bé. També la Maria Rodríguez Soto, que tu la coneixeràs segurament.
De Com si fos
ahir,
eh? I de Casa en Flames.
De Casa en Flames, també, molt bé, exacte. Que ja, Casa
bueno, ara ja fa
fa
temps, que no surt el Com si fos ahir, va
plegar.
Ara
és que no surt, però sí. Surt, però bueno, però jo és que sé que t'agrada la sèrie, llavors
sí.
Ja sabia que no vendries per aquí. A Casa en Flames és la filla de l'Emma Vilarassau, no?
Ah, exacte.
Bueno, del personatge de l'Emma Vilarassau, i aquí fa d'una mare republicana que es veu relegada a les feines de la llar en un món franquista. Per tant, té aquest punt de frustració que es nota amb aquesta actuació treballada d'anar aguantant, però en realitat voler canviar les coses, no? I a més, trobo que la Maria Rodríguez Soto té aquest punt de que a través de la mirada i és molt expressiva. Jo és una actriu que la trobo molt expressiva, que aquí crec que, a més enllà del guió, ella sap transmetre molt bé el que toca transmetre en aquest moment, en aquest personatge.
Has comentat els dos actors principals, els protagonistes, el Miqui Esparver, que fa de Manel, i la Maria Rodríguez Soto, que fa de Mercè. Però pel que fa a altres actors, actrius, en destacaries algun més?
La Bruna Cosí és molt bona actriu, mm-hmm. i a més, destaco molt el tema de que s'ha treballat molt l'accent lleidatà. O sigui, s'ha treballat l'accent dels Pirineus, d'aquestes comarques, no?, de l'Alt Pirineu, i que trobo que és una feina actoral important, que hi ha altres actors que no ho han fet tant, també perquè es justifica, perquè no són d'allà de sempre, però ella, que fa d'una dona d'allà de sempre dels Pirineus, ostres, destaca molt, això.
La pel·lícula, evidentment, és en català, tot i que està ambientada en un context dictatorial, no?
Sí, perquè la gent a casa seva parla en català.
Clar, sí, és així.
Sí que és veritat que el personatge de la Sierra Echandía, que és un guàrdia civil, parla en castellà, i ell és...
Sí, ell fa el paper de capital.
Per això, vale. Sí. Però, bueno, gran part del mèrit d'aquesta actuació ve de la feina de la Judit Colell com a directora, que, de fet, ja podem escoltar com els actors i ella mateixa parlen d'aquesta feina que han fet.
Escoltem-ho.
Judit, ante todo, es una entusiasta.
Alegre, empática.
El trabajo con los actores ha sido muy fácil.
Siempre está contenta, orgullosa de nosotros.
Creo que decía Bergman, yo no soy un buen director de actores, soy un buen director de casting. Era muy, muy fácil conseguir lo que hemos conseguido con este elenco de actores.
Sabe muy bien lo que quiere
y que te hace sentir muy segura.
De fet, és una producció complexa perquè és una coproducció amb Bèlgica, i això ho ha explicat el Miqui Esparver en una recent entrevista, si vols escoltem.
Ser una coproducción belga, parte del equipo artístico también es belga. Entonces teníamos actores belgas que hablan francés, otros que hablan alemán. Sin embargo, entre nosotros hablábamos en inglés, pero luego había actores catalanes que hablaban catalán de Barcelona, otros que hablaban pallarés con acento de aquí, otros que hablaban castellano como Asier. Bueno, las jornadas de ensayo han sido divertidas, vamos.
Doncs ara que hem dit tot això, et pregunto el mateix de sempre. Ferran, alguna cosa més a afegir?
Respon el mateix de sempre, que sí, que una cosa més a afegir, que és que la pel·lícula té un valor artístic obvi, actoral, de direcció i de fotografia, però també té un valor històric i un valor didàctic, perquè descobreix un relat que no és gaire conegut, no? Uh-huh. De fet, el Miqui Esparver també en aquesta entrevista apuntava a això mateix, aquesta motivació que ell sentia per poder explicar una història que era una història històrica, però que no era una història la típica, sinó que explicava, doncs, una cosa que no és tan coneguda. Si vols, ho podem escoltar també.
D'acord, escoltem.
Me pareció como interesante retratar ese momento histórico en el 43, justo en la posguerra inmediata, y donde se cuenta una historia muy poderosa que creo que muy poca gente conoce.
Perquè és això, Marc, hi ha mil pel·lícules de l'Alemanya nazi, sobre jueus, sobre l'exili, no? Sí, sí. Els refugiats... També moltes pel·lícules sobre el front, sobre la guerra, sobre els soldats, sobre els generals, però moltes menys pel·lícules sobre la rereguarda de les guerres, sobre com ho van passar a la frontera, sobre com es vivia la guerra al món rural. Tot això neix d'aquesta concepció centralista de la cultura i, en general, de la història que tenim sempre de centrar-ho tot a les ciutats.
Mm-hmm. I acabarem, com sempre, amb la cartellera, fent un repàs a la cartellera d'aquests dies, del cinema Kubrick i també de la sala Sesí, que hi tindrem aquests dies de Nadal, que obren, eh? Obren.
Obren. El Kubrick, el dia 25, 26 i 27 de desembre, la tercera entrega de la saga Avatar, aquesta nova entrega centrada en el foc, no? La segona entrega parlant de l'aigua, aquí passen a dir-se Fuego i Ceniza. També, a la vegada, el 26, 27 i 28, s'hi podrà veure Valor Sentimental, un dels drames europeus de l'any, que és un film noruec protagonitzat per la Elle Fanning i l'Estran Skarsgård.
I després també tenim la sala Sesí.
A la sala Sesí, demà, dia de Nadal, a les 6 s'hi podrà veure Frontera, la pel·lícula que estem parlant ara, i també a les 8 i quart podrem gaudir de la versió gravada del musical Maricel, que és una adaptació molt, molt aconseguida al cinema d'aquest musical mític de Catalunya.
I tant. Escolta, Ferran, moltes gràcies un dia més. Ens escoltem ja després de Nadal i Sant Esteve. Que vagin molt bé aquests dies de festa i que el tio et caigui moltes coses.
Gràcies, Marc, igualment.
Vinga, que vagi bé, bon Nadal.
in a bag to go. Wish I could bring you back the moon. Yeah, yeah. But there's something wrong about it. There's something wrong about it. And I don't wanna doubt it. I don't wanna doubt it. 'Cause I just wanna shout it. 'Cause I just wanna shout it. Oh, it's true. So baby, get ready and light up the fire.
Que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.
Queden pocs minuts per les 11 del matí, per tant, això també és sinònim que d'aquí ben poc obrirem les línies telefòniques on vosaltres, sí, els de casa, doncs ens trucareu per poder participar en aquest concurs especial de Nadal on sortegem una ampolla de cava, de fet, el millor cava del món, a gentilesa de Cellers Maset. Avui és dia 24 de desembre, probablement us enganxem els que sou a casa doncs acabant de preparar el dinar o fins i tot ja encara en el sopar d'aquesta nit de Nadal. I també és una bona excusa perquè la Sandra Castanyo, com sempre, responsable de vendes de l'equip de Maset a la Granada, doncs ens porti alguns plats típics d'aquestes festes per poder-los maridar amb vins i caves de Cellers Maset. Bon dia, Sandra, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Hem comentat aquests dos darrers dies plats típics de Nadal i fins i tot algun molt típic d'aquí, de casa nostra, com és aquest gall del Penedès, ahir vam comentar aquest carpaccio d'escamarlans, i com que ara s'acosten dies de festa, doncs clar, no podíem faltar els canelons, sobretot el dia de Sant Esteve, i que ens facis doncs alguna recomanació per poder-los maridar amb aquest àpat doncs, més que tradicional del dia 26 de desembre. A veure, explica'ns avui quin vi cava escumós ens portes per poder brindar o per poder acompanyar aquests canelons.
Doncs mira, per poder acompanyar aquests canelons de Sant Esteve, plat típic que a casa no falta mai, vull dir, bueno, espectaculars, jo el maridaria amb un vi negre, un criança. Aquí no cal que sigui reserva, podríem trobar un criança de mitjana criança, val? Podríem acompanyar amb diferents varietats, si fos un ull de llebre, una garnatxa, o inclús algun copatge que sigui combinat. Val? Jo, per exemple, del celler et recomanaria el nostre Natura Criança, és un vi d'aquí, del Penedès, i és un vi que té un copatge de garnatxa, merlot i cabernet sauvignon. Mm-hmm.
Val. Si el comparem amb el del gall negre, entenc que aquest és una mica més suau, potser?
Aquest és més suau, sí. Aquest és també el plat és més suau, clar, els canelons clar. També és un plat més suau i és el que et comentava ahir, que sempre els vins i els caves han d'anar una mica acompanyats amb la...
amb la potència amb del plat,
potència
no?
Del
també.
Plat, sí. Mm-hmm.
Aquest és un vi ja tradicional de la vostra casa. Entenc que, bueno, has dit no, que és molt tradicional i que de fet és del Penedès.
Sí, sí, doncs es diu Penedès. Aquest, de fet, la gamma Natura... són vins ecològics del Penedès.
Ecològics i... vol dir que s'han fet amb pràctiques sostenibles? O...
Sí, amb agricultura ecològica. Uh-huh. I a més tenim el collita, que és 100% garnatxa, tenim el criança i tenim el reserva. A més també els tenim amb un pack que venen els tres.
Ah, és a dir que hi ha com diferents varietats, no, de, dins d'aquest...
Sí, dins d'aquesta gamma dels vins natura tenim el collita, que és un vi jove, aquest és 100% garnatxa. Després tenim el criança i tenim el reserva. I els pots comprar per individual, els preus ronden entre els 10 i pico, 10-20.
Són molt més...
El collita, no, sí, 10-20. I els reserves són 13,50 aproximadament. Uh-huh. I després, si no, també els pots tenir en pack, amb una capseta, que et venen els tres, un de cada. També per aquests dies ideal per regalar pels amants dels vins negres i poder tenir les diferents criances, collita, criança i reserva. Uh-huh.
L'altre dia ens preguntaven si es poden fer comandes online.
Sí, i tant. Pots entrar a la nostra pàgina web, a maset.com, i des d'allà pots triar els vins i caves que vulguis, i si no, pots trucar directament al celler a la Granada, t'atendrà una assessora si necessites uh-huh. assessorament, o presentar-te presencialment a la nostra botiga i fer la compra directament allà.
Clar, és que aquí sembla mentida, però ens escolta gent no només de Vilafranca i del Penedès. Per tant, és més fàcil fer la comanda online i els hi porten a casa.
Els hi porten a casa. Vull dir, en comandes superiors a 60 euros, el transport és gratuït. I, bueno, hi ha descomptes també per trams, depèn de l'import de la compra, doncs tens més descomptes que altres. Mm-hmm. I sempre, sí, de cara, doncs ara... Les noies de l'equip comercial pues, estan uns dies de vacances, que ja després de la campanya també grossa ja s'ho mereixen, però al gener ens tornem a incorporar. I qualsevol persona que necessiti assessorament, nosaltres fem assessorament personalitzat pues, amb els seus gustos, el que necessitin i les seves necessitats.
Mm-hmm. Com a responsable de vendes de la Granada, aquest és un dels vins que triomfarà aquest Nadal?
El Natura?
Sí.
És un dels vins que triomfarà, sí, per què no?
Uh-huh. Molt bé, doncs ja tenim feta aquesta recomanació. També aprofito per recordar que, si us heu perdut algun dels programes del Penedès, fins que arriben els Reis, el programa d'edició de Nadal d'aquí de Ràdio Vilafranca, doncs el podeu recuperar a través de la nostra pàgina web, i on cada dia doncs també trobareu aquestes recomanacions que ens fa la Sandra Castanyo per poder combinar amb aquests plats típics de Nadal amb els vins i caves de cellers Maset. Sandra, moltes gràcies. Un dia més, i ja no ens veurem o no ens escoltarem fins la setmana vinent. Per tant, també aprofito per desitjar-te unes bones festes, un bon Nadal. Suposo que aquests vins també hi seran, eh?
Home, i tant, no falten. Això segur. Aquests els obrim tots.
Molt bé, perfecte. Doncs ja ho sabeu. Comprar a cellers Maset, perquè trobareu segur que el vostre cava, el vostre vi personalitzat per poder-lo combinar amb els vostres àpats nadalencs. Això és tot, que vagi bé i fins la setmana vinent.
Perfecte, ens veiem. Gràcies, Marc.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.